this.
Són les 8. Bon dia des de l'estudi de Ràdio Capital.
Bon dia, de calor. Estat de cel una mica més ennuvolat a la tarda, amb creixement de nuvolades i temperatura màxima de més de 30 graus.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Bon dia a tothom, què tal? Us saludem des d'aquí, des de l'estudi de Ràdio Capital, al Centre Comercial Cavallers de Palafrugell. Són les 8 d'avui, divendres 11 de juny. Acabem aquesta setmana amb un altre dia de molta calor, com ja és costum aquests dies. Només cal mirar les temperatures d'ara mateix per fer-nos una idea de com serà el dia. 22 graus a Albons i 23 graus a la majoria de municipis de la comarca, com la Bisbal, Pals o Palafrugell. De seguida ampliarem la informació del temps que farà aquest cap de setmana al Baix Empordà amb l'Albert Aparicio. Avui al Supermatí han explicat totes les novetats de la comarca de les últimes 24 hores. Ampliarem, per exemple, grans temes, els que parlem sovint i que seguirem desenvolupant, com són el tema del Parc Eòlic Tramuntana de Roses i de l'abocador de Vacamorta. Veurem quins arguments ens presenten aquesta vegada els grups dels que parlarem. També, com sempre, parlarem de cultura i de festivals. Avui per presentar en detall la programació del Festival de Torroella, que aquest any celebrarà el seu 40è aniversari. I ara que és evident que l'estiu és molt a prop, com ja hem dit per la calor que fa aquests dies, també hem de parlar de turisme. Ho farem avui amb Xavier Dilmé, conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal. Parlarem amb Dilmé sobre la nova pàgina de web de turisme i sobre el que podem esperar aquest estiu també a nivell turístic a la comarca. Tot això des d'ara fins les 9 del matí aquí a Ràdio Capital. Abans de començar amb les notícies, però hem de saludar a la redacció d'informatius de Ràdio Capital que fa aquest programa avui. Comencem saludant a la Paula Brines. Bon dia, Paula.
Hola, bon dia.
Sergi Villena, bon dia.
Què tal? Bon dia.
I Eugènia Güell, bon dia.
Ei, bon dia.
Comencem, doncs, amb els titulars del dia. Com ja us deia a la portada, avui hem de parlar del Parc Eòlic Tramuntana de Roses per seguir desenvolupant doncs, el que defensen els promotors. Aquesta vegada els promotors es defensen de diverses acusacions que han rebut Eugènia.
Neguen tenir finalitats especulatives, tal com denunciava la plataforma contrària al projecte. Els promotors demanen tenir un debat rigorós i a l'alçada del canvi climàtic en un escrit de 10 punts on les empreses que volen tirar endavant el Parc Tramuntana asseguren que sempre han apostat per la transparència i el diàleg i neguen la voluntat d'especular amb recursos públics.
Ja sabeu que fa dies i setmanes que parlem d'aquest tema i de les diferents punts de vista que hi ha i seguirem desenvolupant-ho avui. També hem de parlar de Vacamorta, de l'abocador de Vacamorta, perquè un darrer estudi d'alternatives, encarregat per la Generalitat, proposa construir un nou abocador a Peralada. Tot i això, encara hi ha molta incertesa sobre com se solucionarà aquest tema. Avui hem d'explicar que la consellera d'Acció Climàtica, Teresa Jordà, ha assegurat que els propers dies s'explicaran com afronten Vacamorta. També ha dit que intentaran no començar res, no aturar res, però que poden replantejar tot el que faci falta. Paula.
La consellera d'Acció Climàtica ha explicat que en els propers dies explicaran com afronten la decisió de l'espai on traslladaran els residus de l'abocador de Vacamorta de Cruïlles. El darrer informe de la Generalitat conclou que tant aquest emplaçament com les dues arxiveres a tocar del dipòsit clausurat són idonis per traslladar-hi els més de 2,7 milions de tones de deixalles que hi ha al subsol de Vacamorta.
L'Ajuntament de Palamós ha adjudicat les obres d'urgència del projecte de millora del barri de l'Eixample a una nova empresa, Eugènia.
El consistori va aturar els treballs el mes d'abril i va rescindir el contracte amb l'anterior per reiterats incompliments en els terminis d'execució del projecte. El nou contracte preveu que la constructora faci els treballs més urgents per poder garantir la seguretat a l'espai, entre ells l'eliminació de les barreres i obstacles pels vianants i vehicles i la protecció dels elements ja construïts per evitar el seu deteriorament.
També hem de parlar de l'Ajuntament de Palafrugell perquè hi ha un nou conflicte o xoc d'interessos entre el PSC de Palafrugell i l'equip de govern. El PSC ha criticat el pressupost de més de 500.000 euros, diuen, destinat a les obres de les noves oficines de l'IPEP. En canvi, des de l'equip de govern expliquen que gran part d'aquests diners s'haurien d'invertir igualment en acabar les obres d'aquest edifici i que posar-hi les oficines de l'IPEP és només un petit increment en el pressupost. De seguida explicarem més detalls dels arguments que defensen les dues parts. Més notícies. La Diputació destina gairebé 300.000 euros en projectes de conservació del patrimoni natural de les comarques gironines. Jordi.
La meitat de l'import es repartirà entre 17 ajuntaments i la resta de les subvencions seran per a 6 consorcis encarregats de gestionar espais d'interès natural protegit.
Com ja us hem anat explicant tots aquests dies, al Baix Empordà s'estan preparant molts festivals per aquest estiu, per aquestes properes setmanes. Avui hem de parlar del Festival de Torroella, que culmina la celebració del seu 40 aniversari i presenta la programació d'aquest any. Sergi.
Després d'una programació especial durant l'estiu passat a causa de la pandèmia, el Festival de Torroella culminarà la seva 40a edició amb 17 concerts que recorreran 5 segles de música, del segle XVI al segle XXI.
I Sergi, ens quedem amb tu perquè avui hem d'explicar també dues notícies d'incendis de la comarca. La primera és que una persona atesa per intoxicació lleu de fum en un incendi... Una persona ha estat atesa per intoxicació lleu de fum en un incendi a un pis de l'Estartit.
Tal com explica Diari de Girona, el passat dia 9 de juny al migdia es produïa un incendi en un àtic de l'Estartit que va provocar l'evacuació d'una persona afectada per la inhalació de fum. L'individu va ser atès al centre d'atenció primària i, segons els bombers, presentava una lleu intoxicació per inhalació de fum.
I la segona notícia d'incendis és d'un cotxe completament incendiat i afectació a la vegetació propera de Calonja.
Dimarts passat a la nit, un vehicle va quedar totalment calcinat després que s'incendiés per causes desconegudes a la zona del passatge del Camp del Coll. A més, es van cremar uns 20 metres quadrats de vegetació propera al lloc dels fets. Afortunadament, el foc només va provocar danys materials tant al cotxe, que va quedar completament cremat, com a una part de la vegetació urbana de la zona.
I avui, que és divendres, al final del programa tancarem la setmana amb l'agenda d'activitats del Baix Empordà de cara a cada setmana, de la mà d'en Roger Rams. Bon dia.
Bon dia, avui com cada divendres aquí a Ràdio Capital descobrirem els millors plans per fer durant el cap de setmana. Traurem el nas a l'Estartit, on hi viurem una cursa molt especial, anirem de concert a cursar i llegirem històries i contes per a tota la família a Sant Feliu de Guíxols.
I ara, a les portes d'encetar el cap de setmana, saludem a l'Albert Aparicio, que ens porta la previsió del temps. Bon dia, Albert.
Bon dia.
Quin temps ens espera aquests dies? Suposo que més calor,
així
oi?
Així és, continuarem parlant de calor avui i el cap de setmana. Ahir la temperatura màxima va arribar als gairebé 33 graus a punts de l'interior del Baix Empordà, assolint els 32 graus a Torroella de Montgrí, més de 30 graus a Castell d'Aro i superant els 31 graus a Begú. Una temperatura que serà molt similar avui, amb un estat de cel amb alguns núvols prims al matí i a partir de migdia, fruit de la mateixa calor, veurem créixer les nuvolades, que provocaran tempestes més cap a l'interior de Girona. Difícilment arribaran a punts de l'interior del Baix Empordà, però sí que el cel pot quedar parcialment tapat cap a la tarda. Pel cap de setmana, el sol serà el meteor protagonista, dissabte el termòmetre oscil·larà entre els 17 graus de mínima i els 30 de màxima i diumenge la calor serà de ple estiu, amb una temperatura que s'enfilarà de nou per sobre els 32-33 graus.
Gràcies, Albert. Ara, quan passen 8 minuts a les 8 del matí, és moment de posar una mica de música i avui ho fem amb una cantant que torna. Torna després de bastants anys de silenci, des del seu últim disc. És la cantant Lord, que ha anunciat el seu nou disc Solar Power i el presenta avui amb la cançó que li dona el nom. Aquesta cançó avui és la cançó del dia aquí a Ràdio Capital.
I hate the winter, can't stand the cold. I tend to cancel all the plans. But when the heat comes, something takes a hold. Can I kick it? Yeah, I can. My cheeks in high color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come all, tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Forget all of the tears that you've cried, it's over. It's green, aquamarine. The girls are dancing in the sand, and I throw my cellular device in the water. Can you reach me? No, you can't. My cheeks in hot color, overripe peaches. No shirt, no shoes, only my features. My boy behind me, he's taking pictures. He's taking pictures. Lead the boys and girls onto the beaches. Come on, come on, I'll tell you my secrets. I'm kinda like a prettier Jesus. Turn it on in a new kind of bright. It's solar. The bliss begin. Blink three times when you feel it kicking in. That summer,
del 17 de juliol al 15 d'agost torna al Festival Portal Blau amb les actuacions de Manel, Oques Grasses, Maria Arnal i Marcel Bagés, Andrea Motis i Randy Grier, Judit Nederman, Su, Manu Guix, Alba Carmona, Daphne Crizarás, Miqui Núñez i molts més. Festival Portal Blau, del 17 de juliol al 15 d'agost a l'Escala i Empúries. Tota la info a portalblau.cat.
Al Complex Jocs de l'Estartit us convidem a una jornada completa i fantàstica. De primer, restaurant Swift Takeaway. Les millors hamburgueses d'autor, tapes de disseny, amanides, pollastres a l'as, pizzas... I de segon, diversió assegurada per tota la família al parc d'atraccions Jocs. Karting, circuit de motos, tobogan, llits elàstics i un munt d'atraccions. Si busques el menú perfecte per tothom, restaurant Swift Takeaway i Jocs a l'Estartit.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Passen 13 minuts de les 8 del matí, ens acostem ja a un quart de nou. És hora de començar a repassar les notícies del Baix Empordà de les últimes 24 hores. Comencem parlant del Parc Eòlic Marí de Tramuntana de Roses, perquè els promotors del Parc Eòlic neguen tenir finalitats especulatives, tal com denunciava la plataforma contrària al projecte. Els promotors demanen tenir un debat rigorós i a l'alçada del canvi climàtic. En un escrit de 10 punts, les empreses que volen tirar endavant el Parc Tramuntana asseguren que sempre han apostat per la transparència i el diàleg i neguen la voluntat d'especular amb recursos públics, Eugènia.
En aquest sentit, recorden que s'han reunit més de 40 vegades amb actors afectats per tal d'adaptar el parc a les necessitats dels municipis. També considera inadequat el tràmit d'avaluació ambiental i qualifica de prematures les consultes prèvies del document inicial del projecte. Des del Parc Tramuntana neguen també que la zona on està projectat sigui reconeguda com a zona de fragilitat ecològica, tal i com denunciava la plataforma contrària. També asseguren que aquest tipus d'instal·lacions ja estan operant i remarquen que països com França, Itàlia o Grècia, tots ells al Mediterrani, estan desenvolupant projectes d'eòlica marina flotant amb una potència similar als 500 mW.
També desmenteixen que no existeixin aerogeneradors de les capacitats proposades i asseguren que l'impacte del parc serà infinitament menor que si fos tecnologia fixa.
Els promotors del parc recorden que estan seguint les pautes més exigents recomanades pels estudis d'impacte ambiental per conèixer amb exactitud les possibles afectacions del parc i proposar mesures mitigadores que les corresponguin. Finalment, concreten que els paràmetres de funcionament no es basen en hipòtesis, tal com assenyala la plataforma, sinó en mesures tècniques de camp, com l'onatge, el vent o les corrents. Tal com es va explicar, la plataforma Stop al macroparc eòlic marí de Costa Brava Nord considera que el projecte previst pel Golf de Roses té finalitats especulatives, amb l'objectiu d'obtenir recursos públics, i alerta que la zona on es pretén instal·lar no només es troba en una zona d'exclusió, sinó que també es troba en un espai de gran fragilitat ecològica. La plataforma veu prematur, doncs, el tràmit d'avaluació ambiental i alerta que el parc preveu utilitzar una tecnologia innovadora sense cap referència operativa i uns generadors d'alta capacitat que encara, diuen, estan en fase de desenvolupament.
Per cert, us recordem que si voleu tenir més detalls de com seria aquest parc tramuntana, a la nostra web radiocapital.cat van publicar a principis de setmana un recull de fotografies de com quedaria aquest parc. Així que si voleu veure, ho trobareu a la nostra web radiocapital.cat. Seguim amb més notícies, ara per parlar de l'abocador de Vacamorta. La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Teresa Jordà, ha explicat que replantejaran el que faci falta en relació a la decisió de l'espai on traslladaran els residus de l'abocador. Paula.
La consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha remarcat que en els propers dies donaran explicacions sobre la seva proposta. Un darrer estudi d'alternatives a Vacamorta, encarregat per la Generalitat, proposa construir un nou abocador a Peralada. Fins ara, la competència en matèria de residus era del Departament de Territori, que estava en mans de Junts, amb el conseller Damià Calvet al capdavant. Ara és la conselleria de Jordà l'encarregada de gestionar aquest conflicte.
Aquesta conselleria molt més gran, una conselleria que ens obre moltes oportunitats, també en tema residus, en tema aigua, en tema energia, en tema medi natural i sobretot casant aquests dos mons, el món més del sector primari i també amb el món conservació.
Paula, què diu aquest informe de la Generalitat?
El darrer informe de la Generalitat, que ha posat en peu de guerra l'Ajuntament de Peralada, conclou que tant aquest emplaçament com les dues argileres a tocar del dipòsit clausurat són idonis per traslladar-hi els més de 2,7 milions de tones de deixalles que hi ha al subsol de Vacamorta. Entre d'altres, perquè es troben a menys de 80 quilòmetres, tenen capacitat per acollir com a mínim més de 3 milions de metres cúbics de deixalles i estan ben comunicats. L'estudi que ha fet l'empresa Vilaseca Consultors per encàrrec de l'Agència de Residus de Catalunya descarta dos emplaçaments que també s'han analitzat, una a Cornellà de Terri i l'altra a Les Lloses.
Anem cap a Palamós. L'Ajuntament ha adjudicat les obres d'urgència del projecte de millora del barri de l'Eixample a una nova empresa. El consistori va aturar els treballs el mes d'abril i va rescindir el contracte amb l'anterior per reiterats incompliments en els terminis d'execució del projecte. El nou contracte preveu que la constructora faci els treballs més urgents per poder garantir la seguretat a l'espai, Eugènia.
Entre ells, l'eliminació de les barreres i obstacles pels vianants i vehicles i la protecció dels elements ja construïts perquè no es deteriorin. Així, la nova adjudicatària, Aglomerat Girona S.A., s'encarregarà dels treballs per complementar les voreres, les connexions de serveis, també asfaltar els carrers, i la previsió és que les obres comencin dilluns que ve amb les tasques de replantejament, aixecament, preparació de les cales i el subministrament de material. Després de la Festa Major s'acabaran la resta de treballs. La nova adjudicació, però, no inclou les actuacions més complexes, com les previstes al carrer de la Mercè, on s'hi ha de fer un nou col·lector d'aigües. Per abordar-ho, l'Ajuntament preveu fer una altra adjudicació. El projecte integral de l'Eixample es va posar en marxa el febrer del 2019 i inclou a urbanitzar els carrers amb noves voreres i paviment d'asfalt. Afecta l'espai delimitat pels carrers Indústria, Carmel, Enric Vinque i l'avinguda del president Francesc Macià, incloent tots els trams de carrers interiors d'aquest perímetre. En concret, els perpendiculars al mar, carrers Avió, Mercè i Caramel, i els paral·lels al mar, com són els carrers de Santa Bàrbara, Santa Marta i Sant Antoni. Les obres també inclouen l'abastament d'aigua, reemplaçant la xarxa de sanejament per un sistema de recol·lecció separatiu, una nova senyalització viària horitzontal i vertical i un nou enllumenat públic i mobiliari urbà.
Ara, quan passen 19 minuts de les 8 del matí, us hem de portar una notícia d'última hora que ens acaba d'arribar, i és que els Mossos d'Esquadra detenen dos homes per furts, robatoris i estafes bancàries comesos a la Bisbal d'Empordà i a Figueres, amb distracció i engany. Els detinguts distraien les víctimes quan sortien a comprar i els furtaven les bosses de mà. Amb les targetes de crèdit sostretes realitzaven compres o reintegraments a caixers. Aquests robatoris a la Bisbal haurien passat la setmana passada, el dia dimecres 2 de juny. També hem d'explicar una nova discussió o xoc d'interessos entre l'equip de govern i el PSC de Palafrugell. Els socialistes han criticat que l'Ajuntament destini més de 520.000 euros per les obres del canvi d'ubicació de l'IPEP, diuen. El portaveu socialista, Juli Fernández, critica en primer lloc que l'obra no és prioritària.
Entenem que en aquests moments l'IPEP ja té un espai, doncs no cal invertir aquests diners en això. Jo crec que hi ha moltes més prioritats, com poden ser ajudes a les empreses, polítiques d'habitatge, rehabilitació d'habitatges particulars, façanes, hi ha moltes prioritats a fer en aquest municipi per adequar-lo i no gastar tots aquests diners en una cosa que entenem que avui per avui és innecessari invertir en aquests imports.
Fernández assegura més que s'hipoteca un edifici municipal que estava previst com a espai per actuacions culturals i socials, que és l'edifici d'Arts Escèniques. Fernández diu que estan posant l'IPEP a la planta baixa i que l'edifici estarà compartit i que serà insuficient per les dues activitats. En canvi, des de l'altre punt de vista, l'alcalde del municipi, Josep Piferrer, assegura que això no s'ajusta a la realitat. Explica que gran part del pressupost s'hauria hagut de gastar igual per acabar les obres de l'edifici, que van quedar a mig fer. Així ho explica l'alcalde.
Això és l'edifici d'Arts Escèniques, mal, que l'empresa que el tenia no va acabar totes les obres, mal, i això ja fa mesos que va durar, llavors hem hagut de liquidar amb aquesta empresa, i amb els diners que aquesta empresa no havia gastat, més una aportació més que s'hi ha hagut de fer, perquè si no l'obra havia sortit licitada molt baixa, aquesta obra total és el que es necessita per acabar les Arts Escèniques. Passi o no es faci l'adequació a la zona de baix per les vigues i les oficines de l'IPEP.
Piferrer detalla, doncs, que per fer-hi les oficines de l'IPEP s'ha fet un increment d'uns 40.000 euros en el pressupost, però que això no vol dir que els 520.000 euros es destinin íntegrament a les oficines.
El fet d'haver-hi les oficines de l'IPEP ha encarit el projecte amb 30 o 40.000 euros. No hem gastat 600.000 euros per fer l'edifici de l'IPEP.
Per una altra banda, relacionat amb aquest tema, els socialistes també critiquen que fa 3 anys que la plaça de gerent de l'IPEP no es convoca. Asseguren que no ho entenen i no saben per què.
Fa més de 3 anys que està vacant. Va adquirir abans que fa una excedència. No sabem per què no es convoca, en un moment dificilíssim com el que tenim, que l'IPEP ha de liderar una gran part de la promoció econòmica del municipi per sortir de la crisi, no entenem per què no es convoca aquesta plaça.
Sobre aquest tema, l'equip de govern assegura que ja hi ha una persona que està fent la feina de gerent. Diuen que estan satisfets amb la feina d'aquest treballador o treballadora i que, per tant, no troben necessari haver de convocar la plaça. Seguim explicant notícies que ens afecten directament aquí al Baix Empordà. La Diputació de Girona destina gairebé 300.000 euros en projectes de conservació del patrimoni natural a les comarques gironines. Jordi.
La Diputació de Girona destina gairebé 300.000 euros per subvencionar projectes de conservació del patrimoni natural a les comarques gironines. La meitat d'aquest import, més de 150.000 euros, es repartirà entre 17 ajuntaments de la demarcació. Es reparteixen entre les comarques del Pla de l'Estany, la Selva, l'Alt Empordà i el Baix Empordà. Les ajudes permetran als consistoris executar actuacions per eliminar flora exòtica i invasora o bé regular l'ús públic d'espais protegits. L'altra meitat de les subvencions, en concret 144.000 euros, aniran a parar a 6 consorcis que gestionen espais d'interès natural gironins, com el massís de les Gavarres, l'Alta Garrotxa o l'Estany de Banyoles. En comparació amb l'any passat, aquest 2021, les ajudes als ajuntaments s'han incrementat en gairebé 30.000 euros. Se'n beneficiaran 17 municipis gironins. Són Banyoles, Blanes, Cadaqués, l'Escala, Fontcoberta, Hostalric, Palafrugell, Palau-Saverdera, Pau, Porqueres, Riudarenes, Sant Feliu de Guíxols, Sant Feliu de Pallerols, Sant Hilari Sacalm, Santa Cristina d'Aro, Torroella de Montgrí i Tossa de Mar. L'altra línia de subvencions que atorga la Diputació es dirigeix als consorcis encarregats de gestionar espais d'interès natural de la demarcació. Els 6 que ho van sol·licitar es beneficiaran d'una aportació de la Diputació de Girona de 144.834,16 euros. El topall de les ajudes és d'un màxim de 35.000 euros per consorci. En concret, aquestes subvencions es destinaran als consorcis de l'Alta Garrotxa, de les Gavarres, del Ter, Salines Bassegoda, el Ripollès i l'Estany.
Seguim ara al supermatí de Ràdio Capital parlant de cultura, perquè el Festival de Torroella culmina la celebració del seu 40è aniversari i presenta la programació d'aquest any 2021. La programació d'aquest estiu recupera alguns dels concerts que s'havien previst pel 2020 i que no es van poder celebrar, i d'altres de nous que fan una oferta musical que vol ser el reflex de la història del mateix festival. Sergi.
Després d'una programació especial durant l'estiu passat a causa de la pandèmia, el Festival de Torroella culminarà la seva 40a edició amb 17 concerts que recorreran 5 segles de música, del segle XVI al segle XXI, i d'aquests, 10 seran d'artistes que debutaran a Torroella de Montgrí, com és el cas del violinista Daniel Hope, la pianista Maria Joao Pires o la mezzosoprano Joyce Di Donato. Amb tot, la programació compta amb artistes consagrats com Joaquín Achúcarro, combinats amb d'altres emergents, que ompliran de música la localitat del Baix Empordà entre el 31 de juliol i el 23 d'agost. La directora del festival, Montse Faura, explicava a grans trets quin serà el programa.
Serà una festa, no com l'havíem percebut de fa 2 anys, perquè no totes les grans formacions no poden venir encara, però sí que ja hem pogut recuperar compromisos que teníem. Hi haurà 17 concerts i transitarem en 5 segles de música, des del segle XVI al segle XXI.
La pandèmia, Sergi, va obligar a repensar el format de la celebració de la 40a edició del Festival de Torroella, que es commemorava l'any passat.
Sí, i per aquest motiu la direcció del festival va optar aleshores per allargar les activitats durant tot l'any, de manera que durant els darrers mesos també s'han organitzat altres activitats com exposicions o l'estrena del documental Torroella de Montgrí, la 40a d'un festival.
Que davant de les adversitats que hem tingut al festival, que n'hem tingut unes quantes, la pandèmia em sembla que ha sigut la més forta en la història del festival, doncs no hem aturat la música, no l'hem silenciada i d'alguna manera l'hem explicada sobre la marxa, però a mi em sembla que 40 concerts, conferències i activitats en un any com el que hem viscut tots, doncs estem de celebració.
I tornant aquest any, el tret de sortida dels concerts d'aquest estiu el donarà la mezzosoprano Joyce Di Donato, acompanyada de la soprano Raquel Andueza i el contratenor polonès Jakub Josef Orlinski. El concert oferirà música barroca, una constant del Festival de Torroella des dels seus inicis, tal com m'ha explicat Faura. De fet, aquest estil musical continuarà present en bona part dels concerts d'aquest estiu, oi?
Totalment. Seguint amb música barroca, Faura ha explicat que els compositors més interpretats en els 40 anys de trajectòria del festival són Mozart i Bach. En aquesta línia, enguany s'oferiran 2 concerts monogràfics de Bach, un a càrrec del grup Conductus Ensemble i un altre de l'Amada i Musici. Escoltem de nou Montse Faura.
Bach és el segon compositor més interpretat de la història del festival. Després de Mozart, Bach s'ha interpretat 156 obres dintre el festival i tindrà un concert monogràfic a càrrec de l'Ensemble Conductus amb 2 misses breves que molt poc freqüentment podem escoltar. Aleshores és una delícia de concert i per redescobrir doncs peces que s'interpreten poc, i al mateix temps Bach també estarà present amb un concert amb els I Musici.
La programació combina debuts d'artistes amb altres que retornaran a Torroella de Montgrí. Entre els debuts també hi ha el violoncel·lista Pablo Fernández o el trio Da Vinci, recentment guardonat amb el 14è Premi BBVA de Música de Cambra Montserrat Alavedra. També destaca el pianista Joaquín Achucarro, que actuarà al certamen per 28a vegada consecutiva, l'artista que més vegades ho ha fet. De fet, Faura ha explicat que any rere any el programen perquè és un reclam del públic. També hi seran l'Orquestra Simfònica del Vallès i Marco Mezquida, entre d'altres.
Doncs sí, i per tal de garantir els aforaments i el respecte de les mesures de la Covid-19, tots els concerts d'aquest any es faran a l'Auditori Espai Ter, amb un aforament de 441 butaques, el qual representa el 70%. En cas que el Procicat autoritzi més públic, des de l'organització han explicat que es mantenen oberts a adaptar-se. Així mateix, igual que l'any passat el Festival de Torroella va oferir concerts a l'aire lliure, en cas que la demanda ho requereixi, Faura no tanca la porta a repetir-ho. A més, dos dels concerts encara per determinar s'oferiran en directe per streaming. La directora del certamen explicava que l'any passat fins a 80.000 persones van seguir els quatre espectacles que es van retransmetre en línia. Faura celebrava que en temps de pandèmia el festival hagi crescut i així el pressupost s'ha augmentat gairebé un 30%, ascendint fins als més de 500.000 euros.
Ara canviem totalment de tema perquè, com us explicava al principi, avui hem d'explicar dues notícies sobre incendis aquí al Baix Empordà. La primera és que una persona ha hagut de ser atesa per intoxicació lleu de fum en un incendi que va tenir lloc en un pis de l'Estartit.
Tal com explica Diari de Girona, el passat 9 de juny al migdia es produïa un incendi en un àtic de l'Estartit que va provocar l'evacuació d'una persona afectada per la inhalació de fum. L'individu va ser atès al centre d'atenció primària i, segons els bombers, presentava una lleu intoxicació per inhalació de fum. Es dona la circumstància que el petit àtic de 20 metres quadrats on es va originar el foc està situat just davant del cap de la població i, per tant, la persona va poder ser atesa immediatament pels sanitaris. L'immoble, situat concretament al número 35 del carrer Eivissa de l'Estartit, va tenir certa afectació a conseqüència de les flames. Els bombers, que també van comptar amb la col·laboració de la policia local, van donar per extingit l'incendi en mitja hora.
I seguim amb tu, Sergi, perquè, com us deia, teníem dues notícies sobre incendis. La segona és que un cotxe ha quedat completament incendiat i que també ha afectat un incendi a la vegetació propera a Calonge.
Segons també informa Diari de Girona, dimarts passat a la nit a Calonge, un vehicle va quedar totalment calcinat després que s'incendiés per causes desconegudes a la zona del passatge del Camp del Coll. A més, es van cremar uns 20 metres quadrats de vegetació propera al lloc dels fets. Els bombers van rebre l'avís sobre les 11 de la nit i van desplaçar diverses dotacions d'efectius per mirar de sufocar les flames. També hi va acudir una representació de Mossos d'Esquadra. Afortunadament, el foc només va provocar danys materials tant al cotxe que va quedar completament cremat com a una part de la vegetació urbana de la zona.
Sergi, gràcies. Fem una pausa, passen 3 minuts a 8:45 i de seguida tornem aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
El Festival Itaca us proposa dos caps de setmana de concerts a l'Estartit. Amb Boques Grasses, que presentarà el seu esperat nou treball després de l'aclamat Fans del Sol. Completen el cartell Iseo en Dodo Sound, Làgrimes de Sangre, Balkan Paradise Orchestra, Travis Beers i una proposta familiar. Xiula presenta el seu darrer disc i el seu nou espectacle, una experiència per al públic infantil i juvenil. Ítaca, l'Estartit, del 23 de juny al 3 de juliol. Entrades a itacacultura.cat.
Saps que al juny Google posicionarà els webs segons la seva usabilitat i velocitat? Si vols que el teu web voli i es posicioni a les primeres pàgines de Google per guanyar clients, contacta amb nosaltres. 684 041 799 684 041 799 o visita el web creativa.cat. Creativa Online. Som especialistes optimitzant webs. No et quedis enrere. Neus Mar i el Nito Figueres Trio presenten Heroïnes, un homenatge a dones que canten i ens encanten.
Nadie nunca comprendió su lucha y su dolor.
Ana Belén, Soledad Jiménez, Noah, Ana Torroja, Edith Piaf, Judith Nederman i moltes més, interpretades per la Neus Mar, acompanyada del trio de Nito Figueres.
Nada mejor.
Un viatge per veus, músiques i sons que transiten des del pop fins al jazz.
A quien le importa lo que yo haga.
Heroïnes, el proper 27 de juny, a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal de Palafrugell. Venda d'entrades a palafrugellcultura.cat.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Hola de nou a tothom, passen 5 minuts de 8:45 del matí. Ara, aquí al Supermatí, volem explicar que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha presentat una nova o renovada pàgina web de turisme. És la web visitempordà.com i té novetats tant tècniques com de contingut. Per conèixer tots els detalls sobre aquesta pàgina web, parlem ara al Supermatí amb Xavier Dilmé, conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal. Senyor Dilmé, bon dia.
Molt bon dia.
Si li sembla, parlem d'aquesta pàgina web. Comencem explicant les novetats tècniques que presenta.
Bé, el principal de la web és que l'hem adaptada, diguem-ne, a les necessitats que en aquests moments ens demana el visitant o el futur visitant, no? Hi ha tot un menú de diferents possibilitats, des de tot el que és la marca Empordà, tot el producte que tenim editat, tot el producte que tenim editat de promoció a la comarca. A més, està en 4 idiomes, que això també sempre és important, i a més, que aquesta sí que és la gran novetat, està adaptada a les persones amb dificultats especials a nivell auditiu, a nivell, diguem-ne, visual i a nivell cognitiu.
I com funciona per a aquestes persones?
Bé, en principi ha sigut una feina important, perquè, per exemple, en el cas, diguem-ne, les persones amb dificultats visuals, doncs pensa que totes les fotos, que n'hi ha més de 1.000, doncs s'han hagut de, diguem-ne, de descriure, per dir-ho així. Llavors, amb el tema de les dificultats de moment de cognitives, doncs, per exemple, coses tan senzilles com que la persona del text no estigui justificat, també és molt important, doncs, que el fet de que el contrast de la lletra amb el fons sigui fort. En aquest sentit, la pàgina ha optat pel negre sobre el blanc, encara que sigui un clàssic, doncs en tema visual, de vegades, doncs ho s'obvia. Són petites coses que, totes sumades, fan que sigui una pàgina...
A veure si podem recuperar la connexió amb en Xavier Dilmé.
Ara podria ser tallat?
Sí, ara el tornem a sentir.
Molt bé, gràcies. Doncs, a més, hem pogut fer que el material que tenim més sol·licitat en aquests moments, que són les rutes en cotxe, que són 6 rutes que hi ha per la comarca del Baix Empordà en cotxe, també s'ha pogut fer amb descripció per persones cegues, i també ara estem treballant perquè també pugui ser per les persones amb dificultats cognitives. Per tant, és una mica tot això, no? És a dir, escolta, tenim una oferta a la comarca molt bona, tenim una oferta important turística pel visitant, però no només volem que sigui una oferta potent, sinó que volem que sigui una oferta per a tothom, perquè si no ens emplenem molt la boca de qualitat, i el primer pas a la qualitat, diguem-ne, és que l'oferta pugui ser accessible, pugui ser inclusiva.
I això s'ha fet perquè forma part del pla d'accessibilitat turística, no?
Sí, nosaltres hem engegat aquest pla d'accessibilitat juntament amb els ajuntaments de la comarca. És un pla pioner a Catalunya, que està tenint molt bon èxit, està tenint molt bona recepció per part tant de les administracions com també de particulars, i és un pas més, no?, dins d'aquest pla. El mes passat vam establir ja la taula d'accessibilitat de la comarca, que hi ha les entitats de la comarca que treballen amb les persones amb necessitats especials. Dimarts mateix fem a Torroella la primera jornada del Baix Empordà de Turisme Inclusiu, que serà tot el matí del dimarts a l'Espai Ter, i per tant anem fent aquest tipus d'accions, per dir que no només de vegades les administracions presentem plans i ja està, queden en un calaix, no, aquí estem sobre el terreny, estem fent coses cada dia per arribar a aquest objectiu, no? De tenir una oferta turística accessible per tothom.
D'acord.
Llavors, un altre tema també important és que l'agenda d'aquesta pàgina web nova permet que cada ajuntament se l'automantingui, per dir-ho així.
Ah.
A vegades, això també és un tema a destacar, perquè permet aquesta agilitat també, perquè a vegades no és el mateix que te passi la informació que després tu la buidis de tots els municipis de la comarca, que cada ajuntament ja sigui un acte de dir, escolta, quan hi ha alguna novetat o hi ha algun canvi o hi ha algun acte per afegir, doncs ja directament ells tindran un accés i podran accedir a la agenda. Per tant, fem una agenda molt potent de la comarca que podrà estar molt actualitzada i molt posada al dia.
Mm-hmm, perfecte. I ara que parlava de l'agenda, que és un dels apartats, diguem-ne, també n'hi ha d'altres, per exemple, n'hi ha que poden ser útils per turistes que no coneixen gens l'Empordà, com és el de Planifica, que diu on dormir, on menjar, etc. Però també n'hi ha d'altres que poden ser interessants també per la gent d'aquí, no? Com són la secció 24 hores A, que t'explica com propostes per fer durant un dia.
Sí, crec que hi ha una vessant de la pàgina web, i ho vaig dir a la presentació, que jo soc el primer que ho va provar, no? Que tenim una part de la comarca, hi ha parts de la comarca que no els acabem de conèixer que diré mai, no?
I
sempre
tant.
Hi ha alguna cosa per descobrir. Com vam presentar l'estiu passat a l'Empordà Medieval, va ser una gran descoberta de petites esglésies o capelles romàniques que en molts casos no coneixies que hi eren, o perquè no són els del gran circuit, per dir-ho així, els que diguem-ne veiem normalment o tots hem visitat, i ara passa una mica el mateix, no? Aquest 24 hores permet, doncs, fer estar 24 hores a la comarca, fer una visita 24 hores, o bé en un municipi concret, també. Va veure coses del municipi que de vegades dic, ostres, mira que hi ha vegades a Palamós, però mai de la vida havia visitat tal cosa. Llavors, és també un apartat novedor que creiem també que pot donar interès a la pàgina.
I per tancar el tema de la web, abans de canviar de tema, quin diria que és de grans trets l'objectiu d'aquesta web i per què s'ha presentat ara?
Bé, la web s'ha treballant fa molt de temps. La web la podríem haver tingut abans i que ha sigut una web convencional. El que sí que és veritat és que, i això jo crec que és un motiu de reflexió també, costa molt poder fer una web accessible a persones amb necessitats especials d'acord amb la demanda, inclús d'acord amb la llei, perquè de fet és un tema legal que tenim l'obligació les administracions de tenir uns mínims d'accessibilitat a les persones en una web, no? Però a nivell tècnic això continua sent molt complicat encara, per l'oferta que hi ha a nivell empresarial també a l'hora de fer pàgines web. I llavors s'ha retrasat una mica, la voluntat era tenir-ho abans, la pàgina ja està acabada abans del Covid, per dir-ho així, però la veritat és que entre el Covid i també per aquest motiu s'ha allargat. I llavors també el que teníem clar és que si sortien amb la web, tot i que encara és millorable, hi ha alguns espais que encara s'han d'acabar d'omplir, però ja, més una web que el 95% la tenim feta, també no podíem sortir de qualsevol manera, havíem de sortir amb una mica de cara i ulls, no? I en aquest sentit, per això poder la web s'ha retrasat una mica més, però crec que també és bo que en aquest moment, diguem-ne que també hi ha hagut un canvi de... encara que sigui, no sigui espectacular, però sí que hi ha hagut un canvi d'anys en la demanda del visitant, això és evident, a partir del Covid, doncs la gent poder buscar més espais més oberts, buscar no tanta aglomeració, buscar un tipus de turisme diferent, més familiar, més diferent, en tot cas, també la pàgina web ens hem pogut adaptar sobre la marxa aquestes noves necessitats. I per això apareix ara.
Clar, perquè el Covid ha canviat tot una mica també pel que fa al turisme, el tipus de turista que hi ha aquí al Baix Empordà, almenys l'any passat va canviar molt.
Sí, nosaltres tenim una sort que tenim una oferta turística diferent d'altres espais, no? Nosaltres tenim ja, hem apostat fa molt de temps pel turisme de qualitat, per un turisme més sostenible, no tant el turisme d'aglomeració, per dir-ho així. L'oferta hotelera, per exemple, n'és un exemple, no? Tenim aquí hotels de 2.000 habitacions, tenim una oferta hotelera concreta, tenim una restauració també molt d'allò, tenim un turisme rural també que està en creixement i també que don suport a aquest ventall. Les activitats també que hi ha en aquests moments per fer a nivell turístic també són les activitats. Clar, tenim una xarxa de senders de més de 1.000 quilòmetres a la comarca, la xarxa de senders també, que al seu moment va ser pionera. I ja tenim una oferta que estava bastant adaptada a això. L'única cosa que ara hem de fer, diguem-ne, és potenciar-la i polir-la, en certa manera. Però anem cap aquí. Jo crec que nosaltres, i per això l'estiu passat va anar bé, evidentment la temporada va ser un desastre, la temporada són 12 mesos, però el que són els 2 mesos d'estiu van anar bé,
sí,
perquè lliguem bastant l'oferta amb aquesta demanda nova que hi ha. Per això tanta gent del país, per dir-ho, de Catalunya, va venir a l'Empordà doncs, l'any passat. I aquest any esperem que repeteixin.
Mm-hmm. Ara que estàvem parlant ja de l'estiu, i aprofitant que el tenim al telèfon, també volíem preguntar-li sobre el tema econòmic que ens espera, no? Perquè en primer lloc hem sentit molt a parlar de l'economia a nivell català, però potser menys a nivell comarcal. Al Baix Empordà, quina és la situació econòmica que ha deixat la pandèmia o que hi ha ara mateix?
Bueno, la situació econòmica és greu. Vull dir, som una comarca que per bé o per mal està molt a debatre com hem, o per on hem d'anar, però ara de moment tenim el que tenim. I tenim una dependència molt important del sector serveis, i això, evidentment, la pandèmia ens ha provocat el desastre que ens ha provocat. Evidentment la situació es va refent, també això també és veritat. Nosaltres a través de promoció econòmica doncs ho veiem, que les ofertes de treball han augmentat exponencialment, això és important, però evidentment abans d'arribar a la situació del 19 ens costarà. Estem també, hi ha una part del turisme de la comarca que depèn del turisme estranger, i una part del turisme nacional cobrim una part de l'oferta, però és evident que hi ha una oferta sobretot de càmping i departament turístic, etcètera, de què depèn del turisme estranger, i fins que això, aquest flux no es reguli, continuarem anant coixos d'un peu. Ara, jo crec que, i si parlant amb el sector, i parlant inclús amb altres sectors que no sigui estrictament el turístic, la veritat és que hi ha esperança. Els inputs, és allò que veus, encara que sigui molt fet servir l'expressió, veus el llum al final del túnel, no? I ara la veus ja clarament.
Sí.
Anem cap aquí, però la situació que tenim ja ha sigut dramàtica en la comarca, repeteixo, perquè som una comarca que depèn del sector serveis, per això també estem parlant d'intentar diversificar, per això també els ajuntaments en Demoní, que heu tingut ajuntaments que tenen polígons industrials per fer una oferta de sòl industrial i de sostre industrial conjunt a la comarca, no que cada municipi vagi a vendre pel seu compte, sinó que podem sortir al mercat com a Baix Empordà, etcètera, no? Hem de combinar una mica el plantejament, una mica aquesta monodependència que tenim en aquest moment del turisme, que no és dolenta, però si és dolenta en el moment ens passa una cosa com el que ens ha passat, que ningú preveia, però que, bueno, que ha passat i pot tornar a passar, malauradament.
Clar, jo ara li anava a preguntar justament si es podia, si és viable canviar aquest model tan establert.
Bé, en tot cas el que haurem de fer, i jo crec que la necessitat ens obliga, és establir mecanismes correctors. Jo crec que continuarem sent una comarca turística, jo no crec que això ho canviem. Crec que el turisme que ens vindrà ens irà canviant i serà diferent en un termini, a mig termini, però crec que també podem avançar en altres temes, no? Però jo crec que podem avançar també en el tema de la, com he dit abans, en el tema de la política industrial. Ens queden coses per fer encara en aquest sentit. Però és evident que continuarem siguent comarca turística. Jo crec que això no... A més, tampoc tenim per què renunciar-hi, al contrari, no? Vull dir, hem estat treballant molts anys, hem adaptat el territori, això, no? Som una comarca que tenim un parc natural, que tenim molts espais protegits, que tenim una oferta agroalimentària també molt important, vull dir que tot això hi hem de continuar treballant. Ara, sí que la independència, repeteixo, per mi, com el conseller comarcal, és excessiva d'aquest sector.
I aquest estiu, ho explicàvem aquí a Ràdio Capital durant aquesta setmana i les setmanes anteriors, s'estan preparant molts i molts festivals de cultura, de música. Això també creu que ajuda a aquesta reactivació de l'economia aquí al Baix Empordà?
Sí, és evidentíssim. Una part molt important de que la gent ens triï com a destinació turística és l'oferta que podem oferir complementària. Això de que abans venia el turista, estava a la platja, això encara hi és, però el sol i platja ha passat, diguem-ne, a un segon pla. La gent vol fer més coses que el sol i platja. Llavors, tota aquesta oferta cultural, estem fent rutes culturals, estem fent rutes medievals, estem fent inclús rutes a empreses, diguem-ne, agroalimentàries, estem explicant tot el que és l'activitat complementària, no? Tenim la borricleta, tenim els cajacs, tenim passejos de cavall, tenim tota l'oferta nàutica. Hi ha una varietat, perquè hi ha d'haver-hi el producte complementari. Tu vols venir a l'Empordà, tu vols venir a la Costa Brava, doncs estar a la platja, evidentment, i gaudir-ne, però després de la tarda has d'agafar la mainada i anar a fer-me algun lloc. Vull dir, aquest altre producte alternatiu, que l'any passat va funcionar moltíssim, perquè tot el que és l'activitat turística va anar a tope, doncs això també és un al·licient molt important perquè la gent pugui acabar vinguent aquí.
I ja per acabar, aquest estiu, pel que fa al turisme, quin perfil de turista esperen? Més de proximitat com l'any passat o ja més estrangers? O què esperen del turisme d'aquest estiu?
No, nosaltres preveiem que sigui un turisme encara mínimament de proximitat. De fet, nosaltres la setmana que ve ja presentarem també la campanya Empordà, que hem fet per aquest estiu, igual que l'any passat vam fer-ho, amb impacte, diguem-ne, mediàtic i de promoció adreçada precisament al turisme de proximitat. Evidentment, esperem que hi hagi més estrangers que l'any passat, perquè és veritat que hi ha sectors turístics de la comarca que no necessiten aquest turisme, però ni per aproximació serà amb els nivells de l'any 19. Ara, si ja recuperen aquest turisme, però tot i així, jo estic convençut, vamos, i ojalà, bueno, ojalà que m'equivoqui, no, però ojalà vingui més turisme estranger, però jo crec que el turisme mínimament serà, no tant com l'any passat, la diferència va ser abismal, però sí que continuarà venint una majoria absoluta, diguem-ne, de turisme nacional, per dir-ho així.
Molt bé. Xavier Dilmé, conseller de Promoció Econòmica del Consell Comarcal, moltes gràcies per ser avui aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
A vosaltres, gràcies.
Que vagi bé, merci.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
L'última notícia que us explicarem avui aquí al Supermatí i abans de repassar l'agenda del cap de setmana, i com ja us vam explicar l'altre dia, és que Salut organitza jornades de vacunació sense cita prèvia a diversos punts del Baix Empordà. Són a Palafrugell, Torroella, de Montgrí i la Bisbal d'Empordà. L'altre dia vam dir que s'hi podien apuntar persones de més de 45 anys. Doncs bé, ara han canviat les franges d'edat i s'hi poden apuntar totes les persones de més de 40 anys. Per tant, si teniu més de 40 anys, fins 59 a Torroella i 49 a la Bisbal i Palafrugell, us podeu anar a vacunar aquests dies, que ara el repassarem. A Torroella de Montgrí es podrà anar a vacunar al pavelló esportiu municipal de Torroella els dies 15 i 17 de juny. Recordem, de 40 a 59 anys en aquest cas, de 9:45 del matí a 7 de la tarda. A la Bisbal d'Empordà, el punt vacunal serà el pavelló Firal els dies 18 i 21 de juny, de 9:45 a 7, per al col·lectiu d'entre 40 i 49 anys. I a Palafrugell, el pavelló annex del poliesportiu els dies 21, 22 i 29 de juny, també pel col·lectiu de 40 a 49, de 9:45 del matí a 7 de la tarda. Falten 8 minuts per les 9 del matí i a aquesta hora hem de fer un repàs de l'agenda del Baix Empordà de la mà d'en Roger Rams. I comencem amb les propostes d'aquest cap de setmana i ho fem a Corçà.
Avui divendres a les 10 de la nit i en el marc del Festival Ítaca d'enguany, al camp de futbol municipal de Corçà s'hi celebrarà un concert de zoo on presentaran Llepòlies, el tercer disc d'estudi de la banda valenciana. 4 anys després del llançament del seu últim treball, l'exitós Raval, zoo reforça el seu particular estil musical basat en la mescla del rap combatiu i la música electrònica, convertint-se així en un referent del gènere a Europa. El preu de les entrades és de 20 euros, això sí, ja estan exaurides. I no marxem de Corçà, ja que dissabte, també al camp de futbol, Clara Peia torna al Festival Ítaca, on presentarà el seu 11è disc, Perifèria. La pianista i compositora s'inspira aquest cop en els espais de pas, els marges, en allò que en definitiva no han volgut que mirem. En aquesta gira, Clara Peia estarà acompanyada per Enric Verdaguer a la veu, Vic Moliner al baix elèctric i a l'electrònica i Didac Fernández a la bateria. Les entrades tenen un preu únic de 18 euros i les podeu comprar a través del web itacacultura.covin.com. I per rematar el cap de setmana, el Festival Ítaca ofereix diumenge a les 7 de la tarda un concert de la gira del Pot Petit presentant Vull Cantar i Ballar, un espectacle molt festiu que combina la música, els titelles i les danses amb el que petits i grans passaran una molt bona estona. La durada de l'espectacle és d'uns 70 minuts i les edats recomanades és per infants a partir de 2 anys fins als 8 i les seves respectives famílies. El preu de les entrades és de 14 euros i les podeu comprar al web del Festival Ítaca.
Seguim i anem ara cap a l'Estartit.
La Costa Brava acollirà una nova edició de l'OncoSwim, la travessa solidària de natació en aigües obertes organitzada per Radical Swim i la Fundació Oncolliga Girona, amb l'objectiu de recaptar fons per la lluita contra el càncer de mama triple negatiu. Un total de 31 equips de 4 nedadors participaran en aquesta nova edició d'enguany, que se celebrarà seguint un protocol estricte que s'ha dissenyat per garantir totes les mesures de seguretat anti-Covid. La sortida, com en les edicions anteriors, tindrà lloc a l'Estartit i els equips hauran de nedar 30 km fins a arribar a Calella de Palafrugell, passant per les Illes Medes i les Illes Formigues. El mateix dia se celebrarà també la Milla Solidària, la versió més popular de l'OncoSwim, que consisteix en nedar el tram de Via Brava de Llafranc fins a Calella de Palafrugell. Aquesta prova va néixer amb l'objectiu que fos el més multitudinària possible, però enguany, a causa de la Covid, s'ha decidit restringir la participació a tan sols 65 nedadors per tal d'evitar aglomeracions a l'hora de la sortida. Els diners que recaptin en aquesta cursa es destinaran a la investigació del càncer de mama triple negatiu i el sosteniment dels serveis d'ajuda a malalts de càncer i els seus familiars que ofereix l'Oncolliga. Hi trobareu més informació al web oncolligagirona.cat.
Molt bé, ara anem cap a Sant Feliu de Guíxols.
Aquest cap de setmana, Sant Feliu de Guíxols acull la 6a edició de la Fira Explica'm, la Fira del Conte i les Històries, on hi viureu un cap de setmana a la ciutat, amb el conte com a fil conductor, com a relat d'històries per nens, però també per joves i adults. Parades de llibres, il·lustradors i artesania amb productes relacionats amb el conte pels carrers del centre de la ciutat, espectacles de gran qualitat artística en diferents espais i per tots els públics, i activitats tematitzades en família, a banda de moltes altres activitats. Podeu consultar tots els esdeveniments programats al web guixols.cat. Ens tornem a escoltar el proper divendres aquí a Ràdio Capital amb tota l'agenda pel cap de setmana.
Gràcies, Roger. Nosaltres també estem a punt de marxar, però abans fem un últim repàs de la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Temps de ple estiu amb temperatura màxima superior als 30 graus. L'estat del cel no serà tan assolellat com ahir, amb alguns núvols prims al matí i a partir de migdia creixement de nuvolades, en general sense que la precipitació arribi al Baix Empordà. Pel cap de setmana el sol serà el meteor protagonista i especialment diumenge tindrem un dia molt calorós.
Gràcies, Albert, bon cap de setmana. Nosaltres marxem, tornem dilluns, però a la nostra web no descansa, radiocapital.cat, podreu trobar totes les notícies d'última hora que passin aquí al Baix Empordà. Us deixem ara amb la música d'Oques Grasses. Que vagi bé.
I say hi, you say bye bye. I say hey, you say na na. I say hi, you say bye bye. I say hey, tell me why, what do you want? Money, 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 money.
Money, 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 money.
Money, 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 money.
You say money.
Pa'lante com la Maria, esperant el teu tren jo m'hi floriria. És tan fàcil tirar-me la mala vida.
És més fàcil tirar-me la bona vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. És més fàcil tirar-me la bona vida. Un passito pa'lante com la Maria. Say na na, I say hi. You say bye bye, I say hey. Tell me what do you want? Money, 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 money. Sóc feliç, sobrevolant el cel prohibit. Sobrevius.